Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Parlem d'ànimes en recerca, o dit d'una altra manera, d'espiritualitats en temps d'agnosticisme. Malgrat el context d'un Occident orientat cap a una cultura profundament agnòstica, el cert és que també ens trobem amb la paradoxa que la mateixa postmodernitat a vegades esdevé la porta a una nova espiritualitat. Certament, avui dia trobem un nombre creixent de persones obstinades en la cerca d'una espiritualitat fora del marc religiós. Des de les religions, sovint hi ha una crítica habitual a aquestes pràctiques, com ara que fan un sincretisme de les religions, que són una eina d'autoajuda o que només es miren al melic. De fet, resulta difícil en certs sectors a l'Església reconèixer la saviesa que hi ha en altres tradicions religioses. Per això cal indagar-hi més per trobar-ne els matisos. I això és precisament el que va fer l'escriptora Laia de Ahumada en entrevistar 15 persones que es movien en aquestes coordenades.
I el que es diferencia un de l'altre és precisament la... si les coses es fan per profit propi o es faran per profit global, mirant aquesta relació i veient com els altres, bueno, com es comparteix allò que estàs vivint, no? Si tu només conrees aquesta espiritualitat o aquesta religiositat només per estar bé tu, doncs per mi això és un criteri essencial, és a dir, si tant una religió, una interioritat, digue-li el nom que vulguis, una qualitat humana, una espiritualitat que no està encarnada, per mi no té... està claríssim que no és autèntica, no?
Avui hi ha una presa de consciència cada cop més gran de la importància de la persona, de la seva interioritat, i que hi ha una profunditat humana que és un anhel al qual se li vol donar resposta. Moltes persones busquen una espiritualitat que doni sentit profund a les seves vides i consideren que les religions poden ofegar l'espiritualitat. Segons el professor, filòsof i teòleg Hilario Ibáñez, es tracta d'un procés de transició vers una nova manera de viure's i d'entendre's.
Hay como una especie de incursión en otras sabidurías, en otras tradiciones, bastante alejadas del cristianismo, y lo curioso es que en esas tradiciones se encuentra como la profundidad de aquello que habías vivido. Es decir, es como una especie de reformulación con mayor densidad de lo que habías vivido hace entonces, de la raíz cristiana, ¿no?
El cristianisme no desapareixerà, però ha de conviure amb altres formes d'espiritualitat. Això implica compartir, des de la pluralitat i la riquesa, la pròpia vida. Ho trobareu aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Fa més de 20 anys que a Ràdio Estel treballem per la informació, la reflexió, l'acompanyament i el pensament humà. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Anys, 40 veus. Al darrer número del Catalunya Cristiana donem la paraula a 40 lectors habituals que ens han explicat, en una segona entrega, què significa per ells el setmanari. Catalunya Cristiana m'ajuda a respirar el ritme de la nostra església particular i universal, opina el bisbe de Mallorca i col·laborador setmanal Sebastià Taltavull.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us explicarem els continguts que hem elaborat aquesta setmana des de Catalunya Cristiana. Hi trobareu l'actualitat del Papa Francesc i de les diòcesis catalanes. Us acostarem informacions culturals i socials, sense oblidar els reportatges en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya al micròfon Rosa Maria Gené i a les vies de so Jordi Carretero. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, reflexionem sobre ànimes en recerca, o dit d'una altra manera, sobre les espiritualitats en temps d'agnosticisme. És el tema amb què obrim la portada d'aquesta setmana. Vivim en una societat, l'occidental, que mira cap a una cultura profundament, justificadament i fins i tot respectuosament agnòstica. Amb tot, la realitat és que també ens trobem amb la paradoxa que la mateixa postmodernitat a vegades esdevé la porta cap a una nova espiritualitat. Avui dia trobem un nombre creixent de persones obstinades en la recerca d'una espiritualitat fora del marc religiós. Així, hi ha una set d'espiritualitat que no sempre es tradueix en religiositat. Un fet que, segons el professor, filòsof i teòleg Hilario Ibáñez, es pot explicar per mancances pròpies de les religions.
La espiritualitat ha sido como monopolizada por la religión y parece como que hablar de espiritualidad sin religión parece como que es hablar de algo que no puede darse. Y resulta que no es cierto, porque la espiritualidad desborda las religiones, las desborda. Las religiones no son más que, en el mejor de los casos, vehículos para que esa profundidad humana que podríamos llamar espiritualidad salga a flote, ¿no?, y se le dé cauce. Pues sucede que las religiones se convierten en el centro, en el fin en sí mismas, y ahogan la espiritualidad, de tal manera que hay religiones que se viven sin espiritualidad.
Des de les religions hi ha una crítica habitual cap a algunes pràctiques, diríem, espirituals. Per exemple, que fan un sincretisme de les religions, que accedeixen a l'espiritual sense passar per les tradicions, que són una eina d'autoajuda o que només es miren al melic i que no toquen de peus a terra. Per això cal indagar-hi més per trobar-ne els matisos. I és el que ha fet l'escriptora Laia de Ahumada, que va entrevistar 15 persones que es movien en aquestes coordenades.
I el que es diferencia un de l'altre és precisament si les coses es fan per profit propi o es fan per profit global, mirant aquesta relació i veient com els altres, bueno, com es comparteix allò que estàs vivint, no? Si tu només conrees aquesta espiritualitat o aquesta religiositat només per estar bé tu, doncs per mi això és un criteri essencial. És a dir, si tant una religió, una interioritat, digue-li el nom que vulguis, una qualitat humana, una espiritualitat que no està encarnada, per mi no té... està claríssim que no és autèntica, no?
Es tracta de persones molt interconnectades que construeixen noves relacions de cooperació i de solidaritat, que no tanquen els ulls a les desigualtats presents en el món global i molt conscients que viuen en una casa comuna que s'ha de respectar. Com explica Laia de Ahumada, són persones que es pregunten pel sentit últim de la vida.
El que els uneix és aquesta nova manera de posicionar-se en el món. De posicionar-se en el món, què vol dir? De relacionar-se amb la Terra, entre les persones i amb el propi ésser. Aleshores, en el món, no? És aquesta... diria que són aquestes persones, ara que es parla tant de la paraula empoderament, no?, que d'alguna manera són mestresses o intenten ser mestresses i amos de la seva vida, no?, que se'n fan responsable. Per tant, no esperen que et diguin el que has de fer, sinó que s'arremanguen per fer-ho. Són persones crítiques i autocrítiques que valoren la vida i que se la juguen per defensar-la.
El professor Hilario Ibáñez ha parlat amb 10 persones en cerca d'espiritualitat fora de la religió, 8 de les quals estaven molt arrelades a l'Església Catòlica.
És com una transició hacia otra manera de vivirse, otra manera de entenderse, o por lo menos como una especie de inicio de búsqueda hacia esa profundidad, ¿no? Hacia una profundidad que uno ve, que intuye y que como que le faltan recursos o que le faltan como caminos para acceder a ella. Entonces hay como una búsqueda de por dónde puede ir esta respuesta, ¿no?
Ibáñez reflexiona que les religions pertanyen a un moment històric i que ara s'han quedat petites. No vehiculen aquesta ànsia de plenitud de l'ésser humà i per això hi ha una desafecció. Avui dia hi ha una presa de consciència cada cop més gran de la importància de la persona, de la seva interioritat, i que hi ha una profunditat humana que és un anhel al qual se li vol donar resposta. Moltes persones busquen una espiritualitat que doni sentit profund a les seves vides. Segons el professor Ibáñez, aquestes persones fan un procés de transició vers una nova manera de viure's i d'entendre's.
Hay como una especie de incursión en otras sabidurías, en otras tradiciones, bastante alejadas del cristianismo, y lo curioso es que en esas tradiciones se encuentra como la profundidad de aquello que habías vivido. Es decir, es como una especie de reformulación con mayor densidad de lo que habías vivido hasta entonces, de la raíz cristiana, ¿no?
En aquest reportatge també trobareu les aportacions de la religiosa filipensa Berta Meneses, que ens convida a una nova relació amb les espiritualitats. El segon tema important que tractem aquesta setmana ens parla del mes missioner extraordinari, convocat pel Papa Francesc per aquest mes d'octubre. Us volem explicar una iniciativa de les obres missionals pontifícies per acostar la missió als més joves. Es tracta d'un rap missioner, a càrrec del raper Grillex i del grup raper Not From This World. La cançó es diu Cadena de Bondades i dona nom a una campanya que posa l'accent en la possibilitat de fer un món millor. Hem parlat amb Josué Villalón, membre del grup Not From This World, i un dels compositors del rap, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Oye, el mundo te necesita, el mundo está mal, pero se puede hacer algo, los misioneros lo están haciendo y hay que contagiar no solo lo malo, o sea, de hecho, eso no es lo que deberíamos de contagiar constantemente, sino la alegría, sobre todo, de ser cristiano, de tener un sentido en tu vida y que dándote a los demás recibes mucho más, ¿no? Cuanto más das, pues más recibes. Y sin esperar nada a cambio, sin grandes pretensiones, tú pues ponte en manos de Dios. Háblale en tu interior, en la oración, porque él responde y luego, pues, dándote a los demás, descubrirás también pues, el sentido de tu vida.
Com tots els raps, aquest tema fa servir un llenguatge molt directe i molt provocador que vol implicar de manera activa qui sent la cançó, reconeix Josué Villalón.
Son canciones, son letras que son directas, muchas veces eso, que hablan desde el corazón, desde uno, lo que uno piensa, lo que uno vive, ¿no? Eso es muy importante también para nosotros. Entonces, como digo, aunque no somos ejemplo de nada, pues que hemos tratado de transmitir algo en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hemos experimentado, ¿no? Pobremente en nuestras vidas, ¿no? Que es que la vida con Jesucristo, pues no es lo mismo, ¿no? Que sin Él, que cobra sentido todo, tu relación con los demás, con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo, en tus estudios.
Cadena de Bondades ens convida a ser missioners, sigui quina sigui la nostra realitat. Tots formem part d'aquesta cadena que ens compromet a donar el millor de nosaltres mateixos i, sobretot, ens diu Josué Villalón, a no tenir por.
Eso, no tener miedo, ¿no? A decir que eres cristiano o simplemente a contar cómo es tu vida, ¿no? Tu día a día, ¿no? Qué es lo que tú haces. Yo creo que eso ya toca, de verdad, creo, ¿eh? Aunque hay cosas que no veamos, que no lleguemos a ver nunca, pero eso toca a los corazones de la gente, ¿no? Y cuando a alguien tú le dices que, pues, no sé, haces algo por él, pues lo haces por tu amor a Jesucristo y porque le quieres y porque Dios también le ama, pues yo creo que eso toca el corazón, sí.
Els diners que generin de les escoltes i visionats del rap Cadena de Bondades al YouTube es donaran a les missions. Un rap que sona així.
Sin miedo ni arrepentimiento. minuto esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda, llamados a ser luz en mitad de las tinieblas, la sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena, esta felicidad es de todos, pa' todos los días, un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía, Él nos une y ya el dolor no queda impune, cuando das tienes más, al odio eres inmune.
Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Vivo para dar, no para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio, aportando luz dentro del mundo en este movimiento, donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos. El amor es lo importante, lo demás es pasajero, el amor es lo primero, lo demás que espere luego. Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan, que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas.
Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Hermano, ponte en pie y sale fuera, sé el eslabón que le falta a esta cadena. No más indiferencia, creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena. Estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad, no esperes que algo pase, da tú el paso y pasará. Hace falta luz, mirando la cruz, da la vida y ese candil entre la multitud.
Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Entra en acción.
Obras misionales pontificias,
por el mundo, sabes el rumbo,
si es como va,
si es como cadena va, de bondades.
Yeah,
entra en
yeah.
acción, empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Entra en acción,
empieza, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
Interioritats de la redacció.
Avui ens acompanya l'Eduard Brufau. Ell és redactor de Catalunya Cristiana, coordina la secció de litúrgia i Bíblia, i fa moltes altres coses també, i és l'autor d'una de les seccions més llegides de la revista, La Rauxa. Benvingut, Eduard.
Hola, gràcies.
Podríem preguntar-te com va néixer la secció de La Rauxa?
Doncs, a veure, devia néixer cap a l'any 2001 o el 2002, i això...
Ja té uns anyets.
Sí, exacte, ja fa uns quants anys. I això va ser... De fet, la Rauxa és la successora d'una secció que es deia Impromptu i que la feia el senyor Oriol Camps, que feia que ja feia uns quants anys que era aquí, i quan el senyor Oriol Camps es va morir, em van dir si jo si volia continuar amb aquesta secció. I llavors, des de l'any 2001, doncs que estic fent això.
Sí. I hem de dir que és un notable successor del senyor Camps, l'Eduard Brufau. I aquest nom de Rauxa, perquè els oients que no el coneixen, l'Eduard és l'home tranquil de la redacció. És l'home que mai no aixeca la veu, sempre és molt pacient i transmet moltíssima pau, que això s'agraeix molt. I per què precisament aquest nom de Rauxa, Eduard?
Bueno, justament perquè com que la, diguem, succeïa a la secció que es deia Impromptu, doncs, diguem, sabia, diguem, la que aleshores era la subdirectora, que era la Gemma Morató, va pensar en un nom que fos diferent, però que fes pensar també una mica en una secció que, de fet, és curta i que, per tant, ha de ser molt sintètica i que ha de donar una idea com ràpida d'això. I ella va pensar que Rauxa era...
Molt adient.
Un, exacte, era un bon nom.
És una columneta que fas, però que porta molta feinada, que això potser els lectors i oients no ho saben, no? Primer, que t'inspiris, no? Que trobar el moment per fer-la, quan et pot portar a fer una Rauxa?
A veure, de fet exacte, és a dir, com que és una secció que és molt curta, pot donar, pot, diguem, pot semblar que es faci en 5 minuts. De fet, això és el que em pensava jo quan em van dir de fer-ho. I ja vaig veure ben... I ja vaig veure que no era així, no? Que, de fet, com que és una secció que és tan curta, de fet, vol dir que és molt sintètica i per tant, has de fer un esforç gran de sintetitzar les idees en molt poc espai. Això... A veure, resumint, el fet d'escriure, només d'escriure, a mi em porta, més o menys, entre una hora i mitja, si fa no fa.
Déu-n'hi-do.
Això. Sí, exacte. Això perquè has de sintetitzar-ho tot molt bé. Això sense comptar tot el procés previ de pensar la idea, de fer-te un, diguem, com un esquema.
Mm-hmm. Clar, perquè d'on treus la inspiració? De la vida que t'envolta, de la pregària, de coses que t'impacten?
Bueno, bàsicament d'això, del dia a dia, de les lectures que faig, ja siguin articles o alguns llibres, això sempre dona moltes idees, o converses que tinc jo o que les sento, o després simplement són idees que em venen, eh? Vull dir, així, si estic sense fer res, em venen. I en canvi, si un dia em dic, va, avui he de pensar què faré, doncs això, en canvi...
No ve la inspiració.
No.
El que és cert és que les teves rauxes no deixen indiferent. I aquesta setmana ens parles d'una renovació ineludible. Donem alguna pista només per no desvetllar.
Sí, exacte.
El que trobarem.
Bàsicament el que, diguem, el que vull dir és que mirant una mica el que és la societat i el món polític i el món de les finances, doncs crec que sí que si fa no fa tothom veu que les coses que no acaben d'anar gaire bé, no? Llavors jo crec que cal una renovació, sobretot perquè em sembla que el que hi ha com una constant avui que em sembla que és preocupant és que no hi ha el sentiment de el que els cristians així en diríem la noció de el pecat, no? És a dir, la noció de que jo he fet he comès un error i això no, diguem, no és bo, això, en la vida política de l'economia sembla que no hi sigui. I em sembla que els cristians, justament el que hem de fer és dir que la culpa, sense quan si no és, diguem, una obsessió, és bona perquè ajuda a fer-te més bona persona.
Mm-hmm. Per tant, això dona per una i més rauxes, no?
Jo crec que dona per molts llibres, sí.
O sigui que més endavant potser hem de tornar a recuperar aquesta idea, no?
Jo crec que sí.
Que et ronda.
Jo crec que sí.
Eduard, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. L'Eduard fa moltes més altres coses, eh? No només la ràdio i coordina aquestes accions, però el convidarem un altre dia perquè ens expliqui quins reportatges està treballant, quines entrevistes té també pendents, i així coneixem una mica més la interioritat de la redacció, en aquest cas a través de l'Eduard Brufau. Eduard, moltes gràcies.
Perfecte.
Fins una altra.
Adéu.
La informació que trobareu aquesta setmana a Catalunya Cristiana no s'acaba aquí. Encara us hem preparat moltes coses més que ara us resumim en petites dosis. Ben atents, doncs. Ens hem fet presents a la missa pontifical de la Mare de Déu de la Mercè, on el cardenal Joan Josep Omella demanava compromís amb els que passen pena i pateixen. L'arquebisbe de Barcelona convidava a no deixar-nos contagiar per l'ambient i a ser coherents.
L'ambient en què vivim ens empeny a desitjar i a esperar que es compleixi immediatament tot el promès. I si no és així, som impacients i canviem d'empresa, de partit polític, de família.
També hem participat en la Festa Major de Santa Tecla a Tarragona i hem recollit les paraules de l'arquebisbe Joan Planelles. Monsenyor Planelles va aprofundir abastament en temes d'actualitat i va convidar a agrair la nostra herència cristiana.
Hem de donar gràcies a Déu per aquestes nostres arrels cristianes que s'entronquen amb la predicació de l'apòstol Sant Pau i el testimoniatge de la seva deixeble Santa Tecla. Agraïm-ho com el blat agraeix a l'espiga mare tot allò que n'ha rebut.
Madrid ha acollit enguany la trobada internacional de la comunitat de Sant Egidio, celebrada del 15 al 17 de setembre. Pau sense fronteres és el compromís que ha sortit d'aquests dies de pregària i de reflexió. Un dels aspectes que s'han destacat és la cura de la casa comuna, com explica el president de Sant Egidio, Marco Impagliazzo.
Hi ha un compromís de les religions, però també dels homes i dones, de cultura i de molts que ens han acompanyat en aquests dies per tenir cura de la casa comuna. La casa comuna pateix per la crisi ambiental, per les guerres. La guerra a Síria ha durat massa anys, amb conseqüències catastròfiques, per l'explotació de tantes persones i, en particular, dels migrants. Davant de tot això, quin sentit té dividir-nos? L'única necessitat que tenim és unir-nos.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana ressaltem la història de Facundo, un nen malalt de càncer, i la seva família, que des del desembre de l'any passat viuen a la rectoria de la Mercè. Una història de dolor i d'esperança que coneixem de la mà de Carolina Prado, mare del petit Facundo.
Veníamos inicialmente por 3 meses y cuando ya nos empezaron a tratar y nos explicaron que había un posible tratamiento que podía reducirle porque su tumor era muy grande y era mutilante la cirugía, tomamos la decisión y dijimos ya, probemos un año. Y ahí es donde nosotros recurrimos a todo nuestro ahorro y a vender todo lo que teníamos y buscamos un piso cerca del hospital.
Recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector i que també podeu participar a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions a qui us ha parlat, Rosa Maria Gené i de Jordi Carretero, al control tècnic. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.
La casa que vull que la mar la vegi i uns arbres en fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina.
Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui i quan surti el sol,
del pagès que cava
amb la salabró de la marinada
que es guaiti
ciutat des de la finestra i es sentin els clans a guerra de festa per ser-hi ben prest si arriba una gesta per ser-hi ben prest si arriba una gesta.